Has llegit avui el reportatge del bon amic Joan Escolies al Quadern del País, el Picasso de Tarradellas, descobrint el dibuix del pintor malagueny que el president de la Generalitat tenia a la seva pinacoteca i la peripècia per vendre'l?
L'he llegit i està en relació amb el Dalí, que fa poc també van descobrir que tenia Tarradellas, és a dir, que això de l'arxiu Tarradellas és una mina que dona...
No només de testimoni polític i social, no, sinó també artístic.
També artístic, sí, sí, perquè Tarradellas tenia una col·lecció no molt important, però una col·lecció d'art, que en un moment d'ell de l'exili de gran precarietat econòmica i dificultat, com tanta gent fa, doncs va recórrer a ella per vendre-la i poder pal·liar aquella situació.
Però li va costar.
Li va costar perquè, clar, Tarradellas no tenia un gran Picasso. Tarradellas tenia un dibuix de Picasso que va fer per les festes de la Mercè de l'any 2, en el que tenia primerament per comercialitzar-lo un problema greu que al llarg de la peripècia, diguéssim, d'aquesta venda es veu, que és que l'obra de Picasso des dels anys 30 està perfectament catalogada per un crític i amic de Picasso, Christian Cervós, que ho va anar recollint tot. I aquest dibuix, en aquest recull, no hi és. I, per tant, si no hi és que allò és com la Bíblia. És a dir, si no hi és, tens un problema, perquè llavors has de començar a fer tot unes investigacions amb especialistes de Picasso, com era Josep Palau i Fabra, etc. Però quan ell, en un moment donat, intenta vendre-la al mercat internacional a través d'uns amics a la casa de subhastes de Londres, Sotheby's, el primer que li diuen és, escolti, aquest dibuix no està en el Cervós. Per tant, aquest dibuix hem de contrastar l'autenticitat, perquè Picasso en els anys ja 30, 40 i més enllà ja es falsificava. De seguida va valdre molts diners, Picasso. I per tant, Tarradellas tenia aquest problema i finalment, a través dels Gaspar, aconsegueix doncs poder-lo vendre amb unes condicions, diguéssim, que no van ser les més favorables econòmicament per ell. És a dir, és un dibuix que avui en el mercat es va tassar fa poc amb uns 200.000, 250.000 euros i val estar una mica en aquesta línia, que això parlant de Picasso és un nivell bastant baix.
En qualsevol cas, l'interessant d'aquest reportatge de les Colies és com es posa de manifest no tan sol com el món de l'art pot arribar a intentar resoldre algun problema econòmic en algun moment determinat, com també el món de l'art contribueix a través de les donacions per part dels artistes a que personalitats, en aquest cas com Tarradellas, s'haguessin pogut fer una petita col·lecció.
Sí, això, per exemple, Picasso ho sabia molt. Ell sabia que els seus dibuixos eren xecs al portador i els regalava de manera molt intel·ligent i molt controlada. És a dir, no els regalava qualsevol. Per exemple, ell va ser molt amic de l'escultor Manolo Huguet i quan Manolo mor l'any 45, a la seva vídua, la Totot, i a la seva filla adoptiva, Rosa, doncs em consta que els hi va donar diverses vegades dibuixos per si un dia tenien necessitat. Aquelles dues dones eren tan honrades que mai se'ls van vendre, tenint necessitats. I avui estan a Termàlia Caldes, on està tot el fons del Manolo Huguet.
El que passa és que aquest dibuix que tenia Tarradellas de Picasso, l'any 2010, es va valorar d'uns 200.000 dòlars,
sí,
no?
Que és el que diem, no? Entre 200 i 250.000 euros.
Però, en canvi, no es va poder vendre, tampoc.
No es va poder vendre. És un dibuix difícil de vendre, perquè si algú busca
però
un Picasso...
Però si és un Picasso, si és igual, no?
Si no és igual. Si dius... No, Josep, no, però, és igual. No,
qui vol un Van Gogh no necessàriament ha de voler els girassols.
No, clar, però...
N'hi ha molts altres.
Però gent...
qui vol un Picasso, clar. Tinc un Picasso. O sigui, a veure, no hem parlat moltes vegades de com s'especula tant o més, sobretot a nivell d'inversors, per la signatura, que no pas per l'obra. Llavors...
Sí, però quan tu vols vendre un Picasso hi ha una sèrie de factors que són importants. Com més s'apropi el Picasso que tens a la imatge de clixé que té la gent de Picasso, millor ho tindràs.
Ah, clar, si hem d'anar per la via del clixé.
Clar, però és que és el que la gent busca. Fixa't, si tu vas a vendre un Picasso... Hi ha Picassos, per exemple, que no estan signats. N'hi ha que no...
Aleshores ja no sé si és un Picasso.
Però encara que estigui autentificat, pot ser que estigui autentificat i que estigui en el propi llibre que dèiem del Cervós, però que Picasso no el firmés, pel que fos. Doncs ja tens un problema, perquè la gent quan vol un Picasso vol que porti la firma de Picasso. I això, per exemple, amb l'obra gràfica passa molt, que tens, hi ha gravats que no estan signats i es devaluen dramàticament. Per tant, aquest és un problema, i després la imatge. La imatge no és massa atractiva, és a dir, és aquest personatge popular que porta en un burret una noia amb un nen. És un...
Perquè a més acompanya el poema del Nadal català.
Però clar, és que és un Picasso que, escolta'm...
Vaja... Però és el Picasso que tenia Tarradellas, no? I què hi farem,
però a
ara?
Mi me'l dones per vendre i tinc problemes. O sigui, ara mateix no sabria...
Per tant, no t'estranya que Tarradellas tingués problemes per vendre-ho.
És que és molt difícil de vendre. És que és una heroïcitat, i en el reportatge de l'Escolies ho explica molt bé. Fins que el va vendre, van passar una sèrie de galeristes i de gent involucrada que t'explica clarament la dificultat d'un dibuix així.
L'oient que vulgui endinsar-se en aquesta qüestió, avui, amb el quadern del diari El País, en català, el Picasso de Tarradellas, el reportatge de Joan Escolies, descobrint el dibuix del pintor malagueny que el president de la Generalitat tenia a la seva pinacoteca, i la peripècia per vendre'l. A la nostra sala d'art, avui, amb Artur Ramon, com cada dijous, anem cap a Roma, perquè allà Banksy inaugura avui una exposició. El mateix dia que tornen a aparèixer rumors sobre la seva identitat. A PAMS, Joan Solés, Roma, bon dia.
Bon dia, Josep.
Banksy és un fenomen.
Banksy és un fenomen, diu Natàlia De Marco, directora artística de l'exposició del centenar d'obres d'aquest autor, se suposa que britànic, la identitat del qual segueix sense conèixer-se. Coneixem el seu art al carrer, afegeix, però ell treballa molt el col·leccionisme.
Le opere di Banksy hanno un doppio valore, una doppia lettura.
Les seves obres tenen una doble lectura, explica De Marco. Ens poden semblar iròniques i divertides, però en realitat tenen una lectura polèmica i de protesta social molt forta.
Le opere di Banksy sicuramente piacciono perché...
Agraden perquè són immediates, fàcils d'entendre, amb forta identitat, però especialment perquè darrere hi ha un missatge.
C'è comunque un messaggio sotto.
El claustre de Bramante assegura que les obres de Banksy que exposa han estat certificades com autèntiques. Potser sí. I per veure-les cobra fins a 18 euros d'entrada.
Banksy è un fenomeno che...
I el negoci del claustre també.
Un doppio fenomeno, eh?
Els italians utilitzen una retòrica que per dir una cosa tan simple sempre sona bé, sempre sona musical.
I aquesta exposició com la valores?
Mira, aquesta és una exposició que s'ha fet sense el consentiment de l'artista. Per tant, és una operació absolutament especulativa, a 18 euros l'entrada, encara que estiguem en èpoques de pandèmia, doncs pot suposar que pot funcionar. Aquesta és una exposició que recull 150 obres de les que ell fa pel món, que diuen més del col·leccionisme, no tant naturalment les de la street art, i fixa't que Banksy al final aconsegueix el que vol, que és que cada setmana estem aquí parlant d'ell. Avui per l'exposició aquesta de la Galeria Cipolla a la Via del Corso a Roma. També perquè aquesta setmana hi ha hagut el rumor molt difós a Twitter d'intentar descobrir el gran misteri, el gran enigma, Josep, de Banksy. Qui és? Qui s'amaga darrere aquest nom? Pensa que quan ell té una obra literària que no està malament com teòrica de l'art i d'aquesta cosa que ell fa de tècnica de comunicació a guerrilles, molt social i molt dins del que és el món d'avui, però ell sempre afirma Robin Banksy, que ja en l'anglès tindria una certa connotació que podria ser que roba els bancs, no? Robin Banksy, és a dir, un Robin Hood del món d'avui. Ell se sap que va néixer en teoria a Bristol l'any 75, però no se sap qui és. I aquest rumor, sobretot, que difós Twitter aquesta setmana, l'associen a Neil Buchanan, que és aquell manetes del programa Art Attack. El programa Art Attack és un programa britànic de la ITV que potser dels de més llarga duració, entre 1990 i 2007, que ensenyaven manualitats als nens.
Recordem als oients, o en tot cas expliquem als oients que no ho sàpiguen, que la ITV no és el control dels automòbils, eh? No. La ITV britànica és la televisió independent.
És la cadena britànica que durant tots aquests anys...
Aquí dius ITV i ràpidament estàs allà a veure si el tub d'escapament del teu cotxe contamina molt o poc.
Fas bé de fer aquesta pressió ficció perquè no té res a veure. Aquest programa va tenir una versió espanyola que el primer presentador va ser Jordi Cruz, avui el xef de, que ens dona lliçons al Masterchef, no? Però abans aquest xef amb veu radiofònica doncs va ser el presentador que va tenir Art Attack amb la seva versió espanyola. Jo és un programa que el veia amb la meva filla petita perquè està molt bé, els ensenya als nanos a com introduir-se en el món de l'art a través doncs, de les manualitats, i diuen que aquest tal Neil Buchanan, que va ser el presentador durant tant temps que se'l coneixia amb el nom del Manetes, doncs podria ser Bansi, cosa que el propi Bansi ha dit que no és així. És a dir, tornem a estar allà on érem, amb no, aquest misteri.
I el mateix Buchanan ho desmenteix també, a la seva pròpia web.
També.
No?
Bé, dic, els dos han dit que no ho és, però s'ha generat...
Bé, però si els dos fossin la mateixa persona, tenen obligació de dir tots dos que no ho és,
clar,
no?
Perquè el misteri és un dels encants que
tu creus que l'obra de Banksy,
sí,
està més valorada pel misteri que ell mateix hi afegeix en no saber qui és, que per l'obra estèticament valorada?
Jo crec que té dos punts. Un és l'obra encaixa perfectament amb aquest discurs d'avui social. Pensa que, per exemple, el proper dia que ens veiem segurament parlarem de les noves exposicions de la temporada. Les exposicions de la temporada al món estan amb tres eixos molt clars. Un és el feminisme, és a dir, la reivindicació a la dona, l'altre és tot el món afroamericà, negre, i l'altre el canvi climàtic. Però amb aquests tres mons...
Tres eixos del motor del canvi social del segle XXI.
Completament. I Bansi fa aquesta denúncia a través d'aquest art que apareix de repent, sempre en el factor sorpresa i el factor enigma, és a dir, en un món de Twitters, d'Instagrams i de xarxes socials, ningú sap qui és.
Sí, però a mi m'encuriosix precisament que en un món en el qual de qualsevol cosa, per fugaç que sigui, sempre en queda rastre en una imatge perquè algú ho ha vist, ningú hagi vist mai a un senyor pintant una cosa en una paret de Londres, de Birmingham o de Roma i que no en quedi constància.
Però això és el gran mèrit d'aquest artista, és a dir, en el màxim...
Que ho fa a les 3 de la matinada?
Ho deu fer...
D'un diumenge a dilluns, que és una hora que no circula ningú a cap ciutat
segur,
del món.
Segur que ho fa.
Perquè si és de divendres a dissabte, trobaria molta gent.
No, jo tinc dues teories. Una, que ho fa naturalment amb nocturnitat i elaboració, si no ho veuria tothom, i avui amb tothom és reporter, tothom té una càmera de fotografies a sobre, i l'haguessin caçat. I l'altra teoria és que possiblement ell té una xarxa, alguna manera, per protegir-se a aquesta identitat que no s'acabi de desvetllar mai, perquè forma part de la gràcia. És a dir, en el moment que aquí anunciem qui és Bansi, com si anunciem la vacuna, s'ha acabat el problema. És a dir, passa a ser un artista més de tants artistes que hi ha dins del món contemporani.
Sala d'Art, cada dijous a aquesta hora, Artur Ramon. Gràcies, Artur. Bon dia, bona hora.
Gràcies, Josep.